A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Anirem a àmbits de treball molt diferents, ens sembla avui, en el nostre temps de la DEC, però això és el que també ens agrada que ens porti la Marisol. Marisol, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Ens portes avui tres àmbits.
Sectors totalment diferents.
Exacte.
Entre ells, però que tots ells tenen en comú això, que treballen o amb tecnologia o que s'han nodrit de la tecnologia per poder fer els seus productes o per poder servir el que ells fan i realitzen en el seu dia a dia.
Hem de suposar que no hi ha empresa ara que no es nodreixi de la tecnologia en un moment o altre. Eh?
Sí, totes d'una manera o una altra han d'estar al dia o bé en eines, o bé en softwares, o bé, no sé, des d'un fuster, pues ha de tenir això, material innovador i tecnològic per poder portar la seva feina, fins a un enginyer, que per exemple tenim en aquest cas, que pues això necessita de softwares importants, interessants i que els ajuden.
Començarem saludant a la Mònica Martí. Mònica, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Aventura empresarial nova per la Mònica.
Sí, exactament.
Què és?
És Yard Events, és un espai on poder realitzar qualsevol tipus d'esdeveniment, des d'una festa per als més petits amb el seu castell inflable, des d'un sopar entre amics, una comunió, una boda, fins a una presentació d'un producte en una empresa.
La Mònica d'on venia? Abans de ficar-se en aquest...
Jo venia del món de la comptabilitat i vaig voler fer un gir a la meva vida, ja que feia molt de temps que volia canviar, perquè a mi m'agrada molt treballar amb la gent i estar cara al públic. Llavors, clar, va arribar un moment que volia fer un canvi de no estar sentada a una cadira davant d'un ordinador.
Estaves tipa de la vida de despatx, vaja.
Sí, exactament.
D'acord. Uh-huh. I no havies, amb anterioritat a aquesta feina de comptable, no havies exercit, per dir d'alguna manera, aquesta mena de vocació aparcada o no?
Sí que vaig fer des de més petita, els primers treballs que vaig fer, no?, del tema de cambrera, de treballar en una botiga de roba, no?, i vaig veure que això m'agradava, no? Però clar, jo no volia tornar a aquest tipus de treball. Començar a treballar a un altre tipus de feina. No sabia exactament què és el que volia fer, però que fos amb el tacte amb el client.
D'acord, o sigui que sabies molt bé allò que no volies.
Exacte.
Però estava per veure què aconseguies trobar. Que
s'adequava.
Perquè això ha estat, què, un salt amb xarxa o sense?
Sí, amb xarxa. A què et vols referir?
Em vull referir a què? Tu estaves en una àrea de comptabilitat, suposo que més o menys amb una feina estable,
sí,
que haguessis pogut continuar, vaja, fins que el cor t'hagués dit prou.
Sí.
I si quan un fa aquest pas, si hi ha un cert risc que assumeix en tot això.
Sí, però va ser una cosa que és molt, molt pensada i meditada, no? Gràcies a que teníem creat ja Espacio Artex, que és l'empresa que porta la meva parella, llavors teníem totes les eines per poder crear aquest espai i fer d'aquest lloc un lloc únic i exclusiu, no? Llavors no és de dir, amb els ulls tancats vaig a crear una nova empresa, no? Sinó que ja comences amb, ja tens com un reforç, no?
Uh-huh.
I saps que és un lloc que faràs diferent, que el que la gent busca avui en dia és un lloc nou, no? Innovador, i vaig voler tirar cap endavant amb aquest nou projecte.
S'estan prodigant aquestes ofertes, no?, d'espais per famílies, si
sí,
ho puc dir així, amb totes les variants que s'hi vulguin posar.
Sí, perquè cada vegada més és veritat que les famílies anem creixent i cada vegada la gent vol buscar un lloc on poder reunir-se amb els familiars, tant familiars com, parlo també d'empreses, no? Busquem un lloc on poder fer la nostra presentació o estar amb els amics, no? I ens està costant molt que les famílies ja hi cabem dins de casa, no? Llavors va ser una de les coses que vam dir, ostres, tirem cap endavant, perquè veiem que hi ha molta demanda amb aquest tipus d'espais.
Demanda de què, especialment? O què creus que busquen les famílies?
La gent el que busca és un lloc on puguin estar tranquil·lament parlant, ballant, tinguin tot els seus i les instal·lacions per poder fer que aquest moment que estiguin aquelles hores estar còmodes, no els hi falti de res.
Ara aquí ens costa de trobar-hi això de la tecnologia a l'abast de l'empresa. Si és que en un àmbit de treball com és el teu, la tecnologia hi juga un paper important o molt relatiu.
sí que hi juga, sí que és veritat que amb el tema de la tecnologia doncs fem el tema del mobiliari retroil·luminat, això ens està ajudant molt a crear un espai diferent.
Aturem-nos aquí, què és un mobiliari retroil·luminat?
Retroil·luminat és un mobiliari que fa la sala més acollidora perquè té el que és la il·luminació del mobiliari, llavors clar, quan és de nit això fa que sigui diferent, no?
Perquè tothom ens entengui, aquests cossis translúcids amb llum de LED a l'interior, per exemple.
Sí, exactament.
Per
sí,
posar un exemple molt gràfic que tothom més o menys ha vist en algun moment, eh?
Llavors nosaltres tenim el que són les barres, una barra com si fos d'una discoteca, o té tot una mica per fer una festa, no? Que ho tingui tot. Un sofà també amb la il·luminació, amb la zona del DJ també, llavors fa la sala més ambientada, no?
Això és el que, d'alguna manera, pot atraure.
Sí.
I hem de suposar ambients diferents o diferenciats del que un pot tenir a casa seva o en la majoria de locals que està acostumat
exacte,
a anar, no?
Exacte, diferent, sí.
Saludem a Daniel Lafuente. Daniel, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
En Daniel és d'Incognos.
Ah, això mateix.
Què és Incognos?
Bueno, Incognos és una empresa d'estudis de mercat i opinió pública, bueno, de recent creació. Jo porto gairebé 20 anys treballant en aquesta categoria d'estudis. I bé, es tracta de conèixer l'opinió del consumidor. Bàsicament el que som és la veu del consumidor que, bueno, quan parlem d'innovació, parlem de cap a on han d'anar les empreses, és interessant conèixer què és el que pensen els consumidors, quines són les seves necessitats per poder-nos adaptar a aquestes necessitats i poder oferir el que ells necessiten.
Ens ho has posat molt bé. Què li preguntaries a la Mònica ara?
Bueno, què li preguntaria?
De per fet, allò d'acaba de posar en marxa una empresa?
Sí, no, però ella de fet, bueno, ha estat capaç, com a mínim, ja ha fet aquesta reflexió de que hi havia un mercat, entenc que ha fet els seus estudis, ni que sigui a la seva manera, però bueno, es tracta d'identificar primer si hi ha un target suficientment ample per poder muntar aquest negoci i a partir d'aquí pues, bueno, veure quines necessitats específiques tenen en aquest negoci. Vull dir que si necessiten més un espai per compartir entre la família o necessiten més, bueno, si és un tema més d'esbarjo, un tema més, per exemple, de presentacions d'empreses, etcètera, etcètera. O sigui, quines són les necessitats específiques?
Qualsevol persona que es vulgui llançar un projecte empresarial ha de fer un estudi de mercat?
Sens dubte. Sens dubte. Hi ha moltes maneres de fer un estudi de mercat.
T'ho pregunto d'una forma més o menys intencionada. Les empreses que tanquen és que no han fet un bon estudi de mercat?
Sens dubte també.
Sí?
Sí, sens dubte. A veure, el primer és, sempre abans de muntar una empresa s'hauria de fer un estudi de mercat.
Per què? Sí. Vaja, qui ens escolta i pensarà, doncs aquí Sitges hi ha molta gent que no ha fet un estudi de mercat.
El problema...
Perquè mira que n'han tancat de botigues i n'han tancat d'empreses i d'històries, eh?
És veritat, el problema moltes vegades amb les empreses que estan tancant és perquè no s'han sabut adaptar a les noves, als canvis del consumidor. Sabem que amb la crisi, sobretot amb la crisi, hi ha hagut un canvi bueno, molt bèstia en els últims anys. El consumidor ha canviat la seva manera de comprar, mira molt més el preu, bueno, a més està més acostumat a utilitzar les noves tecnologies, utilitza molt més internet per mirar preus, per consultar, després va comprar a vegades offline o a vegades també compra online. El que està clar és que hi ha hagut un canvi del consumidor i no adaptar-se a les noves maneres de fer, als nous hàbits dels consumidors al final comporta això. Quan dius és que els meus clients se'n van a les grans superfícies, és que els meus clients pues això ho compren per internet, t'has de plantejar i tu què pots fer? Tu què pots oferir que sigui realment important pels clients? Evidentment no podràs oferir les coses que estan oferint les pàgines online o les grans superfícies, però en alguna cosa t'has de diferenciar. El que està molt clar és que si no fas res és molt arriscat, o sigui, no fer res significa que no t'estàs adaptant a les noves circumstàncies i que per tant tens moltes probabilitats de caure.
A partir de la teva experiència, els que tanquen per què? Per què no han fet bé els números? Perquè es van il·lusionar en el seu moment i la il·lusió va poder més que el pragmatisme que demana un negoci?
Depèn. Si tanquen i mai no ha funcionat el negoci, possiblement és perquè no han fet un bon estudi de mercat previ. El primer que t'has de plantejar és si hi ha mercat pel teu producte o per la teva botiga. És el primer. O sigui, jo tinc l'experiència de costat a casa meva, van posar un centre de ioga i van tancar de seguida, els pocs mesos. El primer que t'has de fer és plantejar-te si a la teva zona, al teu àmbit d'influència, hi ha suficient gent que estigui pensant en fer aquestes coses. Si allà, el públic allà, no fa ioga, doncs no muntis un... o no li agrada, ni tan sols no muntis un espai de ioga.
Esclar, a partir del nostre entorn més immediat, ara hi ha un munt de bars de tapes.
Sí,
És clar, fins a un punt que no sabem exactament si és que hi ha tanta demanda de gent que vulgui bars de tapes. Però en canvi hi ha molts bars de tapes que, vaja, en moda bars de tapes, perruqueries, i segur que tothom necessita que li arreglin el cap en algun moment, eh? Però no sé si a vegades els estudis de mercat venen en relació a allò de jo miro i veig que hi ha molt d'això, doncs vinga, fem això que deu ser negoci.
Sí,
encara es mira molt així, a vegades.
Sí, 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 home, la veritat és que quan no, moltes vegades es diu ostres, que estudis de mercat són cars, no hi ha recursos per fer-los, llavors la manera de fer-ho és visualment. Bueno, no és la millor manera, però com a mínim és una manera, és millor fer això que no fer res. Evidentment, millor dedicar-se a un tipus de negoci, una categoria de negoci que funciona, que no pas que no funciona. Si veus que hi ha molts bars de tapes, evidentment tens el risc de que t'has de diferenciar, has de fer alguna cosa diferent, però com a mínim saps que hi ha mercat. El que has de fer és, diguem que fer-ho millor que la competència i guanyar-te un lloc en el mercat. És millor que no pas arriscar-se, en aquest cas, a muntar un negoci en un lloc on no n'hi ha.
D'acord.
Si no has fet un estudi de mercat previ, que potser sí que hi ha aquesta necessitat de muntar-ho.
Una darrera i hi tornarem. Què és més, no sé si dir que és més pràctic o que és millor, ficar un negoci que tingui un bon estudi de mercat o ficar un negoci amb el qual un hi tingui una il·lusió?
És que les dues coses són tan importants. O sigui, primer, no pots muntar un negoci del qual no en tens ni idea. Això no val, perquè al final se't veurà. O sigui, amb bones intencions no basta. O sigui, has de saber del que estàs fent, del que estàs parlant, i s'ha de tenir un estudi previ per veure, per mesurar si hi ha mercat. És que no és indissoluble, vull dir, no podem dir això sí i això no. Vull dir, les dues coses són molt importants. És necessari saber que funcionarà o que pot bueno, saber que funcionarà,
sí, sí,
a vegades
sí.
És una és, vull dir, això és tant de bo saber,
si ho dic per si al professional tenim... li diuen, bueno, escolta, bé, això funcionarà, no? Perquè tu m'has dit que...
Clar, al final les coses no són blanc o negres. Nosaltres el que donem són pistes, no podem dir això segur que sí o això segur que no, perquè pot funcionar al principi i després que tu canviïs alguna cosa o que passi alguna cosa o que el consumidor canviï, perquè també el consumidor canvia. Nosaltres donem pistes i el que diem és, escolta, mira, tu tens un públic objectiu que és el 20% de la població d'aquesta zona, d'aquest barri, d'aquest municipi, i aquest públic, doncs mira, té aquestes necessitats. Llavors has de plantejar-te, doncs, com et diferenciaràs, etcètera, etcètera. Moltes vegades quan parlem amb gent que està muntant un negoci, a vegades la idea tampoc no està prou clara. Llavors, clar, nosaltres hem de preguntar a la gent si estaria disposada a comprar en aquell lloc. Però, clar, si la idea no està prou desenvolupada, o a vegades està desenvolupada mentalment, però, clar, fins que no la plasmes, diguem, fins que no està posada en marxa, realment no es veu. Llavors...
Després hi tornarem amb algunes d'aquestes qüestions, sens
perfecte.
Dubte que poden ajudar també a qui ens escolti. Blai Ferita, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Blai és enginyer.
Sí.
Perquè estem parlant de Teximat.
Exacte.
Que és una empresa d'enginyeria de disseny industrial.
Sí.
Dit així, si hem d'especificar, Blai...
Sí, bueno, nosaltres som una enginyeria que dediquem a ajudar les empreses a millorar dissenys, a millorar productes al mercat. I ho fem mitjançant software avançat de disseny. Aquest software permet, diguéssim, tindre un laboratori virtual a l'ordinador. Hi ha diferents famílies de software,
sí.
Però hi ha softwares que permeten, per exemple, simular una estampació, hi ha software que permet simular el xoc d'un cotxe, i hi ha software que permet simular el vol d'un avió. No?
D'acord, o sigui que podeu treballar en qualsevol mena d'empresa.
Exactament.
Perquè podeu, diguem-ne, desenvolupar simuladors per qualsevol mena de producte.
Bueno, nosaltres tenim paquets de software, que van amb llicències i demés. Després també hi ha tota una família de paquets, que això és interessant per a les petites empreses, que són open source, que vol dir que són gratis, o de cost,
sí.
Diguéssim. I això permet, doncs, a les empreses incloure enginyeria i millorar els seus productes, que és l'objectiu al final per entrar al mercat amb productes més bons o més optimitzats o, diguéssim, reducció de quantitat de material que fan servir, depèn de l'objectiu.
És a dir, l'optimització dels processos industrials, vaja.
Exactament.
I per tant, la rendibilitat econòmica a partir d'un control més precís de la inversió en cadascuna de les coses. No?
Sí, el mateix, analitzar els productes que hi ha al mercat, veure si el teu producte, doncs, el millor de pes està per sobre, o llavors, clar, pes vol dir material, això vol dir diners, llavors doncs, tot el tema d'optimització permet dissenyar millor les coses. No?
Us dediqueu a això des de quan?
No, Teximat va ser creada el 2010, vale?
És a dir, en plena crisi?
Sí. Sí, sí, una mica filla de la crisi.
Filla de la crisi, perquè abans què fèieu?
Jo estava... bueno, jo sempre he treballat o en grans enginyeries o en grans empreses.
D'acord.
Treballava en una enginyeria que es diu Sener, a Barcelona, que era una gran d'Espanya, que té més de 800 enginyers. Després vaig treballar en Gestam, que és una empresa d'estampació molt gran, és una multinacional espanyola. I després vaig treballar a Henkel. Henkel són productes químics, sí, temes d'adhesius i això.
Vaja, per la majoria de mortals, productes de neteja,
sí,
per la majoria de mortals en vida quotidiana.
Però també Henkel té la seva part d'adhesius, que és Loctite, i altres marques, Teroson i demés, que són més per aplicacions industrials, i jo estava en el departament d'aplicacions d'adhesius industrials en automoció.
D'acord, m'aturo un moment aquí per aquella pregunta tan tòpica de si un enginyer té feina assegurada.
Bueno, hi ha bastantes oportunitats.
Perquè en Blai forma part d'allò, una enginyeria.
Sí, no?
Una enginyeria, que és, diguem-ne, aquelles carreres que formaven part de les grans carreres que sempre tenien una bossa de treball qualificat al seu darrere. Ho has viscut sempre així?
Bueno, jo ja, quan vaig començar, venia de la crisi cap als anys, cap al 96-97...
La postolímpica, vaja.
Sí, exactament, d'això.
Sí.
I quan feia la carrera sí que deia, no, és la primera vegada que la crisi va arribar als enginyers en aquell moment. Però jo, per exemple, vaig acabar la carrera sense tindre el projecte final de carrera i ja tenia feina, no? Vull dir, realment, si et mous i això, hi ha oportunitats, jo crec.
D'acord.
I avui en dia, també, per estudiants que estic en contacte i demés, costa. El que sí que ha hagut una reducció de salaris i coses d'aquestes, vull dir, a tothom s'ha afectat això, però és una bona, jo crec que és una bona sortida.
D'acord. Veu posar en marxa Teximat, per què?
Perquè, bueno, jo normalment en les empreses que he treballat sempre he fet la part de simulació, vol dir, fer el model, analitzar una peça, a veure com es comportava, i sempre necessitava informació dels materials, com estan fets, quin comportament tenen quan es deformen. Jo soc de formació metal·lúrgic, vol dir especialista en materials. Llavors unia les dues meves passions.
Les dues passions professionals, vaja.
Professionals, diguéssim. I sempre necessitava molt d'ensajos i veia que hi havia una desconnexió entre el món de l'ensaig, o sigui, de fer el test del material i la de la simulació. I llavors, ja amb l'última empresa que estava a Henkel, vaig poder reunir un laboratori i un equip i em va anar molt bé, diguéssim, tindre les dues vessants.
Llavors,
aquesta vessant que vaig aconseguir en Henkel, vaig creure que seria interessant propagar-la. Jo sóc fill de la crisi una mica de Teximat en aquest sentit, perquè Henkel va decidir fer una reestructuració mundial i llavors jo estava en França, treballava a França,
sí.
Van dir no, tanquem tota una fàbrica, van anar 450 persones al carrer i els serveis d'enginyeria es moven a Alemanya i ho reorganitzarem tot a Alemanya. I a mi no em va interessar anar a Alemanya, vaig dir, bueno, tot aquest know-how que he aconseguit a Henkel, sí, gràcies a estar una gran multinacional, crec que serà interessant intentar-lo portar a on havia treballat jo abans, que era més a la zona de Catalunya.
D'acord. Un se n'adona, suposo, que arriba un moment en què les decisions venen de tan amunt.
Sí, exacte.
Que ningú se n'adona que allà estava passant alguna cosa que valia la pena per l'empresa.
Exacte.
Eres això?
Exacte, exactament. Bueno, clar, quan estàs una multinacional...
Tot és...
És massa dispers, no? I és molt objectiu de xifres, no? Sobretot les multinacionals, xifres de negoci, xifres de negoci, no? I a mi a vegades es perd, no? I molt d'aquesta filosofia de subcontractar, no? Bueno, ja ho farà algú, ja trobarem algú que pagant ho farà, no? I pedra això, llavors jo no volia deixar-ho pedra, vaig recuperar part del laboratori que jo tenia a França, me'l vaig portar cap aquí, que el tinc a Abrera, una màquina especial, tenim una màquina especial que fa impactes per poder ensenyar els materials a impacte. Llavors nosaltres, com a valor afegit i una mica especialitzat de les grans enginyeries, que són un altre nivell de negoci, nosaltres fem els assajos, trobem la informació que després podem fer servir als ordinadors amb els programes específics per poder fer simulacions d'estampació, d'impacte. No sé, hem fet un programa, per exemple, disseny de pirones contra protecció de vehicles, que no siguin terroristes o siguin, diguéssim, els robos aquests.
No em digueu que hi ha pilones que no es trenquen.
Exacte, hi ha pilones, sí, que són capaços de parar un camió...
Perquè això més d'un ajuntament, vaja, vindria ara, unes pilones que no es trenquen.
Hi ha pilones antiterroristes que són capaces de parar un camió a 60 km per hora, un camió que pesi 3.500 quilos i no passen. Això existeix. Bueno, la pilona és una part sota...
Sota deu haver, vaja, deu haver un fonament que...
Per aguantar això, exactament. I tot això, doncs, per dissenyar-ho, per estar segur, perquè clar, el que ha permès tot aquest software, tot això abans es feia, però es feia a base d'ensajos. Tens que agafar un camió, construir, a veure com ha anat. Ha anat bé, ha anat malament, i tampoc no podies analitzar quan es trencava cada moment.
És a dir, ara hi ha la capacitat de fer això en l'àmbit, per dir-ho així, que tothom ens entengui, virtual,
exacte,
amb exactament els mateixos resultats que si es fes a la vida real.
Sí, això que ha impulsat més, primer va ser l'aviació, perquè clar, el problema de fer un avió és que el prototip que fas té que volar.
Està dir, clar, perquè si no, els que van algú prendrà mal, està clar.
Després va seguir l'automoció, amb tot el problema, fa uns anys, jo vaig començar, era precisament quan començava a preocupar-se molt aquest tema, diguéssim, de la millora de la seguretat. I hem vist en els últims anys, amb tot el tema, no sé, de l'Euro NCAP, de les estrelles, sí, que porten, sí, els cotxes, sí, que van començar amb 2-3 estrelles i ara tothom té 5 estrelles. Pues aquesta evolució dels cotxes, del disseny, de la millora de la seguretat, ha vingut en part
donada per tot aquest software.
Abans, per exemple, per fer un disseny d'un cotxe es necessitaven com 5 etapes amb 5 diferents prototips que es tenien que fabricar, muntar, ensajar. Ara s'han reduït a 3 i l'objectiu de les cases de cotxes és reduir-lo a 2. Que a vegades fa menys test real i més virtual.
D'acord. Tornant al que deia en Daniel, aquí la cosa va anar al revés. Es va crear una oferta,
sí,
un nínxol, per dir-ho d'alguna manera. Sí o no?
Bueno, jo el que vaig fer quan vaig veure la situació, vaig tenir la idea, és els contactes que tenia, vaig fer un... Bueno, què us semblaria si jo...
Sí.
Creieu
sí.
que jo tinc futur si els jefes d'enginyeria de les antigues empreses que jo havia treballat o que jo tenia contactes, jo em posaria en això, creieu que...
Que això pot que funcionar?
Un servei exterior, sí. I per això...
T'hi vas ficar per això?
Vaig posar i vaig començar bastant bé.
D'acord. I això va mereixer una inversió personal forta?
Bueno, mantindre... Comprar part del laboratori de Henkel va ser una inversió i després, bueno, això el que té uns costos anuals bastant cars a nivell de llicències. Depèn del software que gastem, depèn del projecte, pues, són inversions fortes amb, clar, el que no gastes en ensajos és en software, no? Una licència per una persona que treballa així pot estar al voltant entre 10 i 15 mil euros a l'any.
D'acord,
no?
Però dic més o menys en el sentit personal, com dèiem a la Mònica, ella va deixar una feina de comptabilitat en Blai, en aquest cas va deixar Henkel, una multinacional, i en solitari arrenca un projecte i suposo que aleshores, bé, a final de mes les coses es viuen d'una altra manera.
Sí, sí.
Fins que això no funciona.
Exactament, no? I canvia molt la...
La percepció de les coses.
La percepció coses. I les coses i el dia a dia, no? Diguéssim, també tu pots ser molt bo en una cosa i, bueno, si ara, per exemple, jo estic content últims 2 o 3 anys que he millorat molt la cosa i en part gràcies de formació que he rebut. Ara últimament hi ha programes, i això tinc que agradar, l'ADEC, que està fent molts cursos i també la Generalitat amb un programa que es diu Consolida't, que et donen eines. Clar, tu pots ser molt bon enginyer, però i t'has dedicat a la tècnica, però no a la gestió. Jo tinc companys que només s'han dedicat a la gestió i són molt bons gestors, no? Però clar, tu quan tens una petita empresa com la nostra, que som 2, doncs ho tens que fer tot.
Sou 2?
Sí.
Acabàrem-nos perquè hem arribat al pal de paller de la gestió.
Exacte.
Perquè tots aquells que munten empreses pel seu compte diuen... Jo no sóc gestor i a mi tot el que és l'administració, la paperassa, això és mortal de necessitat. I més quan no s'ha fet mai, per dir-ho així.
Bueno,
no?
El que és més paperassa formal és més fàcil subcontractar, perquè això és, totes les empreses són igual, no? Però els estudis de mercat, hi ha el tema de la web, posicionament de la web, perquè clar, tu vas, segons qui parles del tema web i tal, tu veus que no està en... perquè jo no tinc client general, només són grans empreses,
sí.
No? Llavors, com tractar-ho això, com buscar els seus clients, com expandir-te, perquè això, per molts bons clients que tinguis a l'inici, et fallen perquè tenen reestructuracions, perquè canvien la manera de treballar, i clar, tens que anar petit a petit buscant nous nínxols de mercat,
sí,
no?
Sí.
I clar, tot això no estàs acostumat a fer-ho, i és una feina que tens que fer-ho quan vas bé, no quan vas malament, perquè... Si tu esperes anar malament, ja no arribes a temps.
La Mònica i en Daniel les enteixen, eh? Quan va bé s'ha de sembrar.
Exacte, és quan més tens que sembrar, no? I llavors, clar, però clar, quan vas bé també et preocupes dels clients que tens en aquell moment, no? Llavors és complicat la gestió respecte a la feina d'un estar en una empresa,
sí.
És aquesta. La diferència és que tens que estar pendent d'intentar aconseguir nous clients, no?
De moment satisfet?
Sí, una
experiència però jo, molt... Soc enginyer, no soc comercial, no soc venedor. I això suposo que fa difícil a vegades algunes coses, eh?
Bueno, diguéssim, a nivell personal, el requeriment, o sigui, el que he guanyat de conèixer, diguéssim, la vida, perquè clar, quan estàs en un sector, estàs fent una feina molt tècnica, doncs coneixes allò, no? Però diguéssim, i veure com com tots els nivells, tots els nivells del funcionament d'una empresa, pues, a nivell personal és molt...
Molt enriquidor, sí. Molt enriquidor. Daniel, apuntaves i assenties en algunes de les coses, eh?
Sí, no, a veure, òbviament, bueno, no...
No, a partir del... Jo ho havia deixat amb això d'algú que creia que aquest projecte personal podia tirar endavant, va preguntar 3, 4, 5, 6, els que fossin, de si creien que això podien tirar endavant, li van dir que sí, va tirar endavant.
Perfecte.
Va fer un estudi de mercat sense empresa d'estudi de mercat.
Bueno, però va fer molt bé. O sigui, la qüestió és tenir algun tipus de dada, alguna cosa, algun referent que et digui si això pot funcionar o no pot funcionar. El que no podem fer és muntar una cosa sense cap mena d'input de feedback, no?, sobre si funcionarà o no.
Aquí suposo que hi ha també una qüestió no menor. Clar, un enginyer està clar que pot fer moltes coses, però vull dir, tampoc pot anar a buscar...
Bueno, es poden fer les coses també de manera regulada, es podria haver buscat quin era el seu focus, quin és el tipus de clients que hi té o en els quals es volia centrar, i haver localitzat aquesta gent, una mostra relativament àmplia, i haver preguntat directament, però amb una mostra més àmplia, i no i directament, sinó, diguem, des d'una font externa, uh-huh. No? Que a vegades sembla, bueno, no, sembla no, és més escèptic, diguem,
d'acord.
No? És més neutre, però bueno, ben fet com a mínim si es va fer amb un, al final, si tu saps que tindràs, i més a més amb aquest tipus d'estudis, no? Que entenc que si tens 4 o 5 clients que et fan, no ho sé, que et fan, que bueno, que tenen, et contracten coses de manera més o menys regular, doncs, bueno, que potser ja tens suficient per fer amb l'empresa, no sé si és ben així. O si necessites 500 clients o necessites 3-4.
No necessito molts, però el problema és que la meva experiència és que per molt bon client que tinguis i per molt gran que sigui, que semblis que diguis, ostres, no, aquest client tindrà un futur, no et pot fiar.
Ah, no, això està segur.
Perquè hi ha canvis que ells no controlen. Inclús quan més gran és l'empresa...
Pitjor.
Jo tinc una, tenia un bon client que anava perfecte, anava creixent, estava molt content. Però des de la direcció van decidir comprar una altra empresa. Es van unir dues empreses molt grans. Clar, es van trobar que tenien, diguéssim, una estructura d'enginyeria enorme i van prohibir la subcontractació. Sense preguntar què subcontractava, no. Des de la direcció general, com que tenien que fer una reestructuració d'enginyers, van prohibir la subcontractació. Llavors,
per tant...
Tu ja estaves vetat. Jo vas tindre que buscar-te un altre client ràpid per això, perquè... I ningú estava previst que no van tan bé les coses. No, aquí tenim que dissenyar això, ara tindrem aquest projecte, ara tindrem l'altre, estem molt contents. Però va vindre una ordre que no tenia res que veure en enginyeria ni res, que no, mira, això ho teniu que apanyar-vos en els que sou dintre, perquè tenim molts enginyers. Busques la vida en un d'Alemanya, un de Suïssa, un de no sé què, i ja trobaràs el servei intern perquè necessitaven reestructurar.
Ah.
Sí, no, molt, molt interessant, estic totalment d'acord amb tu. De fet, hi ha un llibre molt famós, bueno, un llibret, que es diu Qui s'ha menjat el meu formatge, sí. Que va una mica d'això, de les coses s'han de fer, i estic molt d'acord amb tu, quan les coses van bé, perquè quan les coses van començant a anar malament, ja és quan no tens recursos i t'has d'anar treballant sempre els clients. Jo em referia més aviat a que com a mínim tenies com per començar i després per anar tirant, no? I després per anar canviant, però totalment d'acord, sí.
Mònica, per muntar una empresa, perquè és clar, ho diem així d'una forma molt... Pam, he muntat, el més complex de tot això què és?
És tenir l'espai.
Sí?
I és amb això que és una cosa de les que ja... estàvem beneficiats, no? Perquè ja amb Espacio Artex ja teníem l'espai, no? I amb això nosaltres ja teníem un gran avantatge. Després, clar, has de trucar a l'enginyer perquè et miri, doncs, a veure què és el que necessita l'espai, amb la reglamentació per poder obrir un lloc així, no?
Que suposo que és una reglamentació prou estricta.
Sí, exactament.
O que la Generalitat deu demanar en un espai d'aquest tipus.
Sí, i després doncs, acomodar, no?, el que són taules, cadires, projector, tot el que et demana el client, no? Vol el seu equip de música, llums de discoteca, neveres congeladors, microones, cafetera, has d'anar comprant coses per anar doncs, habilitant l'espai, no?
Això és una inversió important.
És important, sí, la veritat és que sí.
I no sé fins a quin punt neguiteja allò dels números, la rendibilització de tot plegat, o un termini més o menys, si és que un s'ha de marcar un cert termini de dir, mira, d'aquí un any, any i mig, dos anys i mig, tres, no sé.
En principi nosaltres pensem que en un any nosaltres ja començarem a tenir una rentabilitat a l'empresa. Més que res perquè jo crec que és el que més costós és tenir un espai. I amb això ja tenim nosaltres el gran avantatge, no?
D'acord. Hi ha part de raó en això, Daniel?
Home, és important quan has de fer una despesa d'aquestes. Evidentment, després el que has de fer... Suposo que quan tens el material, després es tracta que el tornis a utilitzar. Vull dir que si compres un microones i després no tens més clients que utilitzin, facin servir el microones, doncs, bueno, és una inversió que va quedant aquí. Però suposo que aquestes coses les aneu mirant.
Ho dic per si d'entrada... Aquelles persones que diguin jo puc fer un pla d'empresa, però escolta, quan vaig a buscar un local i em diuen lloguer 1.000 euros, 2.000, 2.500 per molt pla d'empresa que faci, jo no puc superar una quota mensual d'un local a 2.000 euros i si després li haig d'afegir les despeses de corrent, les despeses de serveis i òbviament li haig d'afegir els costos de personal o el que sigui, aquí per molt pla d'empresa que faci haig de fer una facturació que no me'n sortiré.
Bueno, per això és necessari conèixer si el teu públic objectiu serà molt gran o si serà molt nombrós o poc, no? O si anirà, a vegades no és tant el públic, dic, també, sinó la freqüència.
Ho dic per si ara el context general posa molt difícils les coses a qui vulguin arrencar un projecte. És allà dels estudis de mercat, si hi ha uns condicionants molt potents en aquest escenari on l'oferta ja d'entrada de locals és una oferta situada amb un preu molt alt. Perquè, de fet, la resposta de la Mònica està molt clara. Tenir un local és tenir un coixí d'allò de dir, doncs mira, de moment això ja no hi haig de pensar, en això ja ho tinc resolt.
Sí, home, evidentment el tema del local és important en aquest cas. Home, ara també és veritat que moltes naus industrials han quedat lliures i que sembla que sí que hi ha possibilitats, que passa que, bueno, el que és possible és que te n'hagis d'anar al camp per...
Però també és depèn del tipus d'espai que tu vulguis. Si millor vols un magatzem o una empresa on no tinguis tancar el públic, llavors és igual quin tipus de millor de nau tu t'agafis, no? Però millor nosaltres, que és un espai d'esdeveniments, és molt important on estigui situat també el lloc, no?
Que sigui llavors, relativament...
Clar, o sigui, tenir unes accessible. Vistes de Vilanova amb vidrieres que entri molta llum i que sigui un lloc que la gent, o sigui, vegi que és únic o diferent, és diferent. Clar, no és el mateix agafar-te un lloguer de 600 euros o un lloguer de 2.000, 3.000 euros, no? Això et fa diferent i únic, no? Jo
sí,
crec.
Sí, sí, i a més, bueno, precisament a Vilanova tenim l'exemple del Vilalauren, que havent d'estar una mica més lluny, doncs, bueno, la cosa no ha funcionat. Bueno, segurament hauríem de buscar més d'una explicació, no és una explicació única, però és veritat que aquests espais, bueno, com més propers, moltes vegades, doncs, més faciliten que la gent s'apropi.
A partir del que deia també en Blai, és més fàcil diguem-ne, amb una empresa petita que amb una empresa gran, diguem-ne, posar-se, jo què sé, en el que el món es mou, d'alguna manera flexibilitzar l'actuació personal davant el que està passant, és més fàcil amb una empresa petita?
En teoria sí, perquè és com un vaixell, no? El vaixell, quan l'has de canviar de rumb i és un vaixell molt gran, doncs clar, has de canviar moltes coses internament. Has de canviar la filosofia de l'empresa, has de canviar les maneres de pensar dels propis treballadors. I a vegades és més complicat als grans. El que passa és que sí que és veritat que els grans moltes vegades sí que tenen una cultura de canvi, una cultura d'adaptació. Que els petits, sobretot els petits comerciants, doncs, bueno, perquè sempre els ha funcionat, sempre han fet les coses de la mateixa manera. I vegades...
perquè el dia a dia deu ser també molt exigent també. En horaris i en tot, no? Com per pensar aleshores en
també,
estratègies.
També, i el que deia el Blai també, no? Al final, bueno, doncs, si l'empresa la porten entre dos, doncs, però ho fas, no? Per portar la
això,
gestió,
això em refereixo,
per fer,
està clar.
No tens temps per pensar. Les empreses grans al final tenen un director de màrqueting, una persona que està pensant en logística, una persona dedicada únicament a pensar cap a on va. I és veritat que les empreses petites en això, doncs, bueno, però s'ha de dedicar, igual que és important la gestió de l'empresa i saber si els números funcionen o no, i has de dedicar un temps, igual que has de dedicar al tema digital, no? a fer comunicació, etc. Has de dedicar un temps a veure quin és el teu target, el teu consumidor, i sobretot si les necessitats del teu consumidor estan canviant.
Perquè si ara no estàs a la xarxa, no estàs enlloc?
Bueno, depèn del tipus d'establiment o del tipus de negoci que tu tinguis, però sí que és veritat que, a veure, moltes vegades vas a parlar amb algun client i el primer que et diu és quina és la teva pàgina web. O sigui, si no estàs a la xarxa realment no estàs visible, i ni que sigui només per poder consultar sí que has d'estar.
La xarxa és una oportunitat més que tenim, que és el que parlàvem de costos, és un cost relativament assequible per tothom. Quan diguem d'un negoci, un negoci nou que tu dius, sí, de muntar-lo, si ho montes, quan necessites un local, i això és el que tu dius, és una càrrega,
és
molt
una càrrega
pesada,
molt patent.
Però si el teu servei, el teu, la teva venda o el teu negoci el pots fer, diguéssim, virtualment, diguéssim, que està sobretot basat en les webs o a través d'internet, diguéssim, és un potencial gran, per això hi ha tanta gent, però que també és una oportunitat i tenim que aprofitar-ho, jo crec, no? I qui no aprofiti, diguéssim, està tancant una porta, no? Jo en aquesta formació que he portat aquests anys m'han ensenyat això, i que és com, i que no és una cosa estàtica, és que si tu tens una botiga, tu tens la botiga cada dia, tu cada dia neteies el teu aparador, el canvies, pues internet és, si és una botiga, és un aparador i tens que treballar-te'l i tens que passar el teu temps pensant a veure en totes les eines que hi ha en internet, d'anàlisi de qui t'ha visitat, quant de temps, el que és, allí tens de dir, mira, això funciona, és com la botiga, no? Aquestes camises no funcionen, en internet les treus i les poses enseguida, en la botiga et dona més feina i tot, no? Jo veig que això és un potencial gran, inclús per mi, que jo treballo per grans empreses, a mi m'ha arribat feina gràcies al portal internet, i veus que sí, que la gent quan té un problema doncs ho busca per internet, avui busquem tot per internet, i realment és una eina que la disposem a tots, a un relativament cost baix,
sí,
i que pot ser molt interessant per tot.
Sentiu tots en això?
Sí, perquè és que avui en dia tothom busca per internet, tant un fuster com un espai, com qualsevol cosa, busquem primer per internet abans de per un altre medi.
Dins d'internet, Facebook?
Facebook, Instagram, és que és una eina que avui dia jo crec que utilitza tothom, i és molt important estar allà, no?
Jo crec que en aquest cas, de totes maneres, també és molt important saber a qui t'estàs adreçant, o sigui, quin és el teu públic objectiu. O sigui, Facebook, hi ha eines que estan molt bé, però depèn del tipus d'estudi, depèn del tipus d'establiment que tu tinguis, doncs, bueno, si el teu target és un públic gran, doncs, bueno, potser no utilitzaràs Twitter. És possible que utilitzis, al final, online, la gent ja de 60 i escaig ja estan utilitzant també internet. Però sí que és veritat que hi ha determinades xarxes socials on no et pots adreçar, no? LinkedIn, per exemple, doncs, bueno, t'has d'adreçar a LinkedIn, doncs, a empreses més aviat o a professionals, i en Facebook sí que és veritat que pots arribar, doncs, a un públic més familiar, més jove.
Ho pregunto perquè l'empresa de la Mònica és més de Facebook, l'empresa d'en Blai és més de pàgina web.
Pàgina web o LinkedIn.
Sí,
LinkedIn per nosaltres és una gran eina, sí? Perquè al final és una xarxa de professionals.
I per tant saps,
llavors,
que...
tant, bueno, hi ha professionals i les empreses també entren dintre, no? Llavors, diguéssim, és un, ja te delimita el teu espai que altres xarxes que són més d'esbarjo o diguéssim de relació personal.
I en canvi, no, que és vostra, Mònica, Facebook suposo que és un...
Facebook és la nostra principal xarxa on ens comuniquem més amb la gent, més que millor el pàgina web.
És el que anava a preguntar, si la pàgina web va de baixa respecte a altres opcions.
És una condició sine qua non, gairebé. O sigui, la primera pantalla que has de passar és tenir la pàgina web. Quasi que és veritat és que la pàgina web ha d'estar adaptada al teu client també. O sigui, no pots fer una pàgina web pensant en, si ets un fuster, pensant en posar coses en paraules de fuster i que no estigui amb una manera de parlar, amb una manera de, al final has de vendre el producte i l'has de vendre als consumidors.
Per què hi ha tantes franquícies?
Bueno, és una manera més senzilla de, bueno, és tenir una marca. O sigui, al final quan compres una franquícia t'aprofites de tota la comunicació que fa una determinada marca, i moltes vegades quan una persona va al McDonald's no va a un lloc a menjar hamburgueses, va al McDonald's, no va... Llavors, clar, el tema de tenir la franquícia significa que tens al teu abast pues, tota una sèrie de comunicacions, etcètera, etcètera, que sempre funcionen, o sigui, sempre estan anant bé...
Ho dic perquè això ha anat a més, no sé si en detriment de el comerç individual.
Sí, això és una llàstima, perquè el petit comerç està de baixa, lamentablement. Moltes vegades, però a més, jo crec que és un sentir popular de totes maneres que quan vas a Barcelona o segons a quins centres comercials, etcètera, al final sempre tens les mateixes botigues. I al final el sentir una mica general és que falten botigues, diguem, d'autor, no? Botigues pròpies i que tinguin altre tipus de coses. Però bueno, sí que és la manera fàcil per això, no? Perquè tot el que implica d'estalviar-te...
Ho dic per aquella paradoxa, perquè fa un moment deies, no, la capacitat de singularitzar-nos, d'intentar trobar un nínxol de mercat dins de l'oferta, i en canvi la vida real ens demostra que bona part del negoci ve ara molt, molt, molt marcat per persones que prefereixen trobar l'aixopluc d'una franquícia abans que intentar llançar-se en un mar on està per veure si en poden treure una rendibilitat o no.
Totalment, perquè en el mar al final hi ha taurons. Uh-huh. Vull dir, al final el peix gran es menja el petit, i clar, si tens un Zara i al costat tens una botiga petita, al final té moltes possibilitats, o sigui, és molt possible que entri molta més gent en el Zara que no pas a la botiga petita, i lamentablement s'està menjant l'una, s'està menjant l'altra.
Això no canviarà. No sé si dir, perdó, canviarà o la tendència del consumidor és aquesta?
Pues mira, molt bona pregunta. Està canviant, està canviant.
Sí?
Sí, està canviant. Mira,
la Marisol, per exemple, la sentia també. Eh? Que la Marisol la sentia, sí. Està canviant en què?
Mira, posaré un exemple, per exemple, amb el tema de les marques blanques. Les marques blanques anaven creixent d'una manera, amb tota la crisi, sí. havien crescut moltíssim.
Sí, sí, sí.
I ara ja s'està observant que no només ha arribat a un tope, sinó que a més ja comença a baixar. O sigui, ja la gent, el que sí que és veritat és que s'ho mira més, es mira molt més els preus, però ja comença a ser una mica més selectiva en el tema dels productes. Sí que és veritat que al final és una qüestió de l'oferta que tens, no? Quan parlem del Zara, etcètera, etcètera, doncs, bueno, al final si tens tres botigues de Zara, no? Que tens el Vesca, tal, doncs, bueno, és molt fàcil que al final acabis en alguna botiga d'aquestes. Però la gent ja està demanant coses diferents.
Dues per acabar. Mònica, la vostra competència quina és?
Altres espais. I llavors el que nosaltres tenim que intentar fer que aquest lloc sigui un lloc exclusiu, diferent i únic, i sempre estar, doncs, al dia, no?, amb les instal·lacions.
N'hi ha molta de competència?
No hi ha gaire, però sí que hi ha llocs a Vilanova i als voltants del Garraf i Sitges, tenim també Vilafranca.
Una última, el preu és un factor important? El preu pel consumidor, pel client?
Sí, és molt important.
Blai, quina és la vostra competència?
Diguéssim, de les dues activitats que tenim, tant assajos de material com diguéssim, el que és enginyeria, doncs tenim dos tipus de competència, perquè transversal així n'hi ha poques. Empreses així, n'hi ha més a l'estranger que aquí. Però diguéssim, per un cantó jo tinc una mica de competència il·legal, desleal,
sí,
amb tot el que centra tecnològics.
D'acord.
Perquè fan molts serveis de, diguéssim, d'ensajos i caracterització, ho fan ells.
D'acord.
A Vilanova, a Manresa, a Barcelona, n'hi ha amb
i per tant, aquest és un...
El que passa és que jo també col·laboro amb ells, perquè fem coses juntes. Però, diguéssim, és una cosa en temes de... Si mires empresa, és competència. I després n'hi ha les grans enginyeries
que
donen serveis d'enginyeria.
Pes, vale. Són les 11. Mònica, gràcies. Blai, gràcies.
Gràcies.
Gràcies, Daniel. Gràcies, Marisol.
Fins la setmana vinent.
En 15 dies tornem. En 5 minuts també.
Cada dia, al matí amb nosaltres.